avui s'acaben oficialment les festes de Nadal pel David Talleda. Sabíeu.
Bueno, i per la resta d'humanitat, no?
Home, també? És 11 de gener, ja era hora, també. Sí. En fi, els més joves tornen per fi a les aules. Parla d'ell, el David, quan m'escriu aquestes coses, que això ho ha escrit ell, pensant en ell mateix. Parlant de joves i de gent que torna... Aquí tenim un joveníssim, Cliff Richard. Ben bé jove, no seria. Amb aquesta cançó que en un dia com avui mateix, però de l'any 62, es va convertir en el primer número 1 d'aquell any. David Talleda, ara sí, oficialment, ben tornat als experts. Explica'ns les teves coses mamallones.
Mamallones. Doncs sí, mira, aquesta peça es va escriure especialment per una pel·lícula que era la mateixa, es deia així, The Young Ones. Era una cinta feta a mida per Cliff Richard, que n'era l'actor principal, la va dirigir en Cine J. Fury, que al llarg de la seva carrera també va donar forma, per exemple, doncs a cintes com Lady Sings the Blues, que era aquella pel·lícula on narrava la vida de Billie Holiday i que estava interpretada a la gran pantalla per la Diana Ross.
Sí, una pel·li que està bé i malament alhora. Sí. Sí, la Diana Ross és prou bé com a actriu, sí, et sorprèn. La pel·li és una mica pesada, també, ho hem de dir, una mica llarga.
Bueno,
la comprem, va, comprem Diana Ross com a Billie Holiday. En fi, segurament poc es podia imaginar Cliff Richard, que 20 anys... Cliff Richard, no Keith Richards, no Cliff, us confongueu. Cliff. Que 20 anys més tard, el 1982, ell i aquesta cançó s'acabarien convertint en l'eix central d'una de les millors sèries de la història de la tele. Once in every lifetime. The Young Ones. Ai, ho he trepitjat, els joves. Sí, en anglès de la BBC, The Young Ones, i aquí a casa nostra, ja m'heu sentit, amb aquest anglès de TV3, els joves.
Sí, senyor. El que demostra, jo diria, que una sèrie és bona, per no dir excel·lent, és que la gent encara la recordi després de més de 30 anys. I jo diria que tot plegat encara té més mèrit si tenim en compte que només es van rodar, atenció, 12 capítols, això sí, es van repartir en dues úniques temporades. El jove es va demostrar que un altre tipus de televisió era possible i, de fet, els responsables de la sèrie van anar una mica més lluny amb aquest tipus d'humor àcid i crític de productes televisius una mica anteriors, com era també l'excel·lent Monty Python's Flying Circus i Not the 9 O'Clock News.
Doncs avui sí, parlem dels joves, una sèrie que també apostava per la música.
Així, quina és?
6:45!
Que vol dir que només tenim 2 minuts per arribar a l'estació!
Oh, que crequenel!
Es pot saber de què parles?
És que ens han seleccionat pel concurs interuniversitari d'aquesta nit!
Cap a l'estació!
Música!
Doncs sí, música, diu un dels joves, que ara no he reconegut, però, en fi, d'aquesta manera... Era?
El Rick.
Era el Rick, no? Sí. Que deia música. Doncs ell dona pas aquí. Doncs a l'Emmy, els seus Motorhead, tocant aquest Ace of Spades. De fet, estàvem preparant aquesta notícia i se'ns va morir l'Emmy.
Sí, senyor.
La setmana passada. Avui ja sabeu la mala notícia del dia, també, amb la mort de David Bowie. Doncs sí, al llarg dels pocs capítols, els joves van desfilar-hi moltes bandes tocant cançons com aquest Ace of Spades dels Motorhead.
Exactament. No, ja que sortia només el tema Motorhead, recordeu una cosa. S'ha engegat una campanya perquè a partir d'ara, quan algú demani un Jack Daniels amb Coca-Cola, que era la beguda preferida de l'Emmy, doncs vagis al cambrer i li diguis, posa'm un Lemmy. De moment, hi ha més de 20.000 firmes.
Doncs jo també ho signo, això.
Molt bé, doncs, com has dit, al marge de Motorhead i aquest Ace of Spades, també hi van sortir, per exemple, Dexys Midnight Runners, amb la seva versió del Jackie Wilson set de Van Morrison, els pioners del punk de Damn, o els Madness, que de fet van ser els únics que van repetir, potser perquè tenien dues cançons que parlaven de cases, Our House i House of Fun. I ja que l'anarquia i el caos estaven, doncs, a l'ordre del dia als joves, els grups tant podien aparèixer de sobte, com hem sentit aquí, que deia música i entraven al menjador de casa o en els indrets més estranys i poc habituals.
En fi, per si no l'heu vist mai, que ja és difícil, els quatre protes de la sèrie de The Young Ones eren Neil, el hippie, Vivian, el puncarra, amb Mike, que és un bastant vividor, diguéssim, i bastant mod, també, i l'anarquista Rick. No, seria... seria Enric, en aquest cas. Són quatre estudiants sense pasta, comparteixen una casa, possiblement la més insalubre de tot Londres, i és una sèrie que ens encanta.
Sí, senyor, Enric Mayo, el que de fet és el ric a la sèrie, era un dels guionistes i també l'ideòleg principal dels joves, i també com el Nigel Planner, en Neil i Leigh Edmondson, en Vivian, a part de ser actors, sobresortien també per la seva faceta com a músics. Tots tres ho van demostrar, per exemple, al capdavant d'aquesta banda.
Es feien dir bad news, males notícies, i se'ls va poder veure en acció a la sèrie posterior als joves, una sèrie que es va dir The Comic Strip Presents, i entre les cançons del repertori d'aquesta banda de luxe, formada per actors dels joves, hi tenim algunes cançons amb títols com aquest. Drink till I die, és a dir, beure fins que em mori.
Sí, senyor, que va fer l'Emmy, potser. Sí, fins que el fetge digui prou, eh?
Exacte.
Una banda de heavy metal, com es pot comprovar, que per coses de l'atzar, quan es va emetre el capítol el 1983, va coincidir amb que s'estava també donant forma una pel·lícula sobre una altra banda que tampoc no existia realment. Em referim a This is Spinal Tap. Leigh Edmondson era el responsable de la veu, és aquest que canta, també de la guitarra solista. Enric Mayo tocava el baix i la guitarra rítmica era la responsabilitat de Nigel Planner. Van gravar un parell de discos, un d'ells coproduït per Brian May de Queen, i jo diria que el moment de màxima glòria per a Bad News va ser el 1986, que va ser quan van actuar al festival més heavy de tot el planeta, que és el Monsters of Rock.
I al marge d'aquest experiment curiós, experiment conjunt, per separat, els joves també s'han dedicat esporàdicament a la música.
Hello, shoes. I'm sorry, but I'm gonna have to stand on you again.
Oh, wow! What a horror!
Mig de conya i mig seriosament, l'any 84 es va publicar aquest disc, Neil's Heavy Concept Àlbum.
Estava protagonitzat, com heu pogut endevinar, per en Nigel Planner en el paper del hippie Neil. Hi havia temes propis, però també moltes versions lliures de temes com de nom de Pink Floyd, el Hardy Gurdy Man de Donovan, una adaptació molt curiosa i crooner del No Future i God Save the Queen dels Sex Pistols, o també aquest Hole in My Shoes, un tema original del grup Traffic, que d'una manera o una altra, si veieu els 12 capítols dels joves, a veure que sempre, d'una manera o una altra, aquesta cançó apareixia en aquesta sèrie.
De tots quatre joves, el més actiu musicalment, per això, era Leigh Edmondson. De fet, un parell de bandes en actiu, una es diu The Idiot Bastard Band i l'altra The Bad Shepherds.
Sí, la primera formació està especialitzada en cançons satíriques, mentre que els Bad Shepherds, que són aquests que sentiu, doncs es dediquen a reinterpretar en clau de folk peces conegudes com aquest London Calling dels The Clash. I és que, tot i que Leigh Edmondson, el jove, es va interpretar el paper del destraler punk Vivian, hem de dir que aquest home, musicalment, des de sempre ha estat un gran enamorat de la música folk.
Doncs queda dit. Gràcies, David Talleda. Fins ara.